Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social en clau de dones i valors. Amb la col·laboració de La Caixa, Contel, Multiòptiques Roses, Multiòptiques Empúria Brava i Conell.
Bon dia, sóc Mireia del Pozo. Comencem el Plusvàlua Dones. El primer i únic programa de ràdio a Catalunya i Andorra amb temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements de qualitat, basat en la llei de l'igualtat, perquè la realitat econòmica i social avanci per un món millor, al costat de les persones.
Plusvàlua Dones, aquest estiu, dijous i divendres a les 6 de la tarda.
Bon dia, Plusvàlua Dones! Com esteu? Nosaltres molt contentes d'acompanyar-vos un dia més. I encara més i més, resolent uns dubtes que ens heu fet arribar, més que dubtes podríem dir que comenceu a estar una mica cansades d'alguns conceptes. Així que anem a solventar-ho. Darrerament s'ha posat en voga més que mai arrel del coronavirus el terme lideratge, algú que ja fa anys que en parlem, que l'hem anat treballant, però resulta que arrel del coronavirus i el confinament han començat a sortir i a sortir vocables sobre diferents tipus de lideratge i ens heu fet arribar que comenceu a estar-ne cansades i que potser se'n parla massa alegrement. La comunicació i el llenguatge inclusiu està clar, i des del Plusvàlua Dones ja fa molts anys que ho defensem, que aquest tipus de comunicació i llenguatge inclusiu ens porta a un lideratge inclusiu, integrador, ja sigui femení o no. El cap l'hem de tenir clar. Centrem-nos. O les persones estan realment en el centre o res anirà bé. Les persones som les que movem el món. Les empreses estan formades per persones i un equip està format per persones o l'equip està realment ben liderat o no va a cap lloc. I això, qui ho lidera? Doncs una persona. I a qui lidera aquesta persona? A diferents persones. Per tant, o fem el lideratge realment com ha de ser, posant a les persones en el centre, o l'empresa, l'entitat o institució no anirà bé. Perquè el lideratge tradicional, i això sí que ho tenim clar, ha mort. Precisament per això, perquè sembla ser que el líder, la líder, ha mort, avui ens acompanya Núria Lao, a qui coneixeu molt bé, economista, empresària i presidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa. Molt bon dia, benvinguda novament presencialment, Núria Lao.
Hola, Mireia, molt contenta. Has fet una introducció que m'ha encantat, m'has emocionat.
Oh! Que bé, com m'agrada, com m'agrada. Clar que sí, ens hem d'emocionar perquè realment la comunicació és això, emocionar. L'altre no és comunicar.
Ja, ja.
És diferent. Escolta'm, Núria, estic molt contenta que estiguis avui aquí perquè les darreres vegades has entrat telefònicament portant-nos molt bones notícies.
I tant, i tant. Jo també estic molt contenta d'estar aquí, Mireia.
Estic convençuda que avui també, per fi, ens portaràs llum novament a totes aquestes persones que comencen a estar tan cansades de tot aquest emborronament sobre el lideratge i etc. Ens acompanya també aquí a l'estudi. Avui és un dia magnífic perquè per primera vegada des de la Covid, des del Covid, som tres persones a l'estudi. Ens acompanya una persona molt coneguda per totes, l'Olga Ortiz. L'Olga Ortiz, ja sabeu que és advocada, experta i titulada, i ho remarquem, al lideratge femení i membre del Parlament de Drets Civils del Parlament de Catalunya. Molt benvinguda, Olga Ortiz.
Moltes gràcies, Mireia. Hola, Núria, i a la nostra tertuliana.
És molt important remarcar aquest tema de que l'Olga Ortiz està titulada en lideratge, perquè moltes vegades la gent parla sobre lideratge i no estan titulats. I prepareu-vos, perquè a la línia 1 del telèfon, perquè clar, seguim amb els temes del telèfon, i tenim a la doctora Maria Palacín, que ja també la coneixeu de sobres, que és professora en psicologia a la Universitat de Barcelona i, atenció, directora del màster d'autolideratge i conducció de grups. Molt bon dia, Maria!
Hola, Mireia, un plaer tornar a sentir-te i salut a la Núria i a la Olga.
Doncs escolta, moltes gràcies. És una taula, això, de nivell màxim per realment parlar de lideratge, no des de l'opinió, sinó des de l'autèntica expertís. Núria, a veure, perquè són tantes coses, sí. tants canvis, tant de tot. Què és ser una persona líder?
Bueno, aviam, ser una persona líder, si el terme lideratge o líder és... tenim aquesta consciència que a través dels mites, no, de les històries i experiències, és un personatge pues, que ho veu tot, és poderós i té un caràcter heroic.
Déu-n'hi-do. Poderós, ho veu tot, o sigui, amb visió, i un caràcter heroic. Sí. Bé, aleshores, arrel de la pandèmia, Núria, com molt bé saps, i des del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa ho heu treballat tant, vau veure la situació de que les persones, la ciutadania, direm, pensaven que ens quedàvem sense líders. Sí. Que el líder, les líders, on estan? On són els nostres líders, si és que hi són? Què ha passat aquí?
Bueno, mira, més o menys, per posar alguna xifra, quasi bé cada any més de 900.000 persones es formen en tot el món en temes de lideratge. És moltíssim.
És moltíssim.
Llavors, clar, què passa? Aquesta gent, pues, al final, parlar de lideratge és parlar pues, de temes personals, com els valors, com enfrontem pues, els nostres conflictes, no? Com tenim un autocontrol, com ens posem davant dels altres, tot això és una part, la part personal, no? I la part, com si diguéssim, externa, que és en quines situacions t'enfrentes. Per exemple, la Covid ha sigut una situació d'emergència crítica on hi ha hagut molta incertesa. I clar, com et presentes també davant d'aquesta situació d'incertesa. Bueno, en definitiva, el que vull dir és que és molt curiós perquè, tot i que hem anat avançant amb el temps, al final tu fas un curs de lideratge o llegeixes un llibre, però després què passa? Que ens posem en pilot automàtic, pum, i tornem als valors antics.
Exacte.
Què vol dir? Que són uns valors molt masculins, Mireia? Perquè el que hem dit és que té, vull dir, el nom de lideratge té un biaix masculí molt potent i no és integratiu, quan hauria de ser integratiu, no?
Clar.
Llavors,
per això començava amb la introducció avui.
Totalment, és que per això m'ha encantat. Del llenguatge. Quina onda. Sí.
Aleshores, Núria, aquesta desafecció tan gran, política, perquè les persones van pensar i van creure, i encara ara ho arrossega doncs, una gran part de la població, que durant el confinament aquells que realment els hi pertocava no lideraven com ho havien de liderar?
No, de fet, és que clar, s'ha posat en qüestió la figura del líder, perquè... O sigui, tot i això que dèiem, de la formació de la gent que hi ha interessada en aquest tema, al final el lideratge és el mateix que portem des de fa molts anys. I es valora, inclús socialment, es valora aquest tipus de lideratge, no? De dir, jo, el meu objectiu quin és? A més, és un objectiu molt econòmic, perquè els lideratges són uns objectius molt econòmics. I dius, bueno, jo vull aconseguir aquest objectiu, que pot ser personal o no, però com arribo a aquest objectiu? Hi ha moltes formes d'arribar als objectius, i això és el lideratge. Com arribo jo a aquest objectiu?
Clar.
I no es pot ser líder si no, un no és persona i té una piràmide de valors i sap com confrontar situacions amb aquests valors, però de forma experiencial.
Experiencial.
Tu has de tenir una experiència. O sigui, és a dir, si tu saps que ser líder comporta una sèrie de valors, si aquesta persona té aquests valors, com pot ser un líder? Que això és el que ens trobem moltes vegades.
Clar.
No sé com ho veieu.
Totalment, aquesta manca de valors. I han arribat persones al capdavant que tampoc probablement tocava. Núria, als inicis d'aquest any, del 2021... Vosaltres, tu com a presidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, fas aquesta afirmació tan clara i contundent, que és que el líder ha mort. És la primera vegada que algú diu això. Perquè què significa realment? Explica'ns-ho.
Que el patró de líder que hem conegut fins avui ja no serveix. Ja no serveix. No serveix anar a les escoles de negocis si tu després no ho experimentes de forma interna.
Totalment.
Per mi, el més important és l'autolideratge. Comencem per les persones.
Correcte.
Comencem per millorar com a persones, perquè llavors tu l'aplicació experiencial és molt fàcil. Però quan tu agafes i dius, jo haig de seguir aquest guió, si no et surt de dintre, Mireia, com vols fer-ho, això? Si una persona no és honesta, com vols que sigui honesta amb un càrrec? I l'altra cosa superimportant és que a nivell experiencial hi ha gent que té molta experiència amb lideratge i que ho fa molt bé. Uh-huh. Però què passa? Que per poder ser un bon líder també has de tenir una sèrie d'experiències i una sèrie d'autocrítica. Perquè moltes vegades tu et pots equivocar, Mireia, però si
Totalment.
Tu no coneixes on t'has equivocat i no pots rectificar, segueixes sent el mateix.
Està claríssim que estem anant cap a uns lideratges de persones humanes, persones, i que agafin a la seva gent, les persones del seu equip, de la mà i els impulsin, perquè si no, doncs no anem bé. Què sorgeix, Núria, després de la mort del líder?
Un líder amb una motivació transcendental, que va més enllà d'ell mateix, que va més enllà d'un objectiu econòmic. Per això és tan important el paper de la dona en els pròxims anys, perquè les dones, a veure, és un biaix femení, però ens ocupem molt més dels demés que de nosaltres mateixes. I això és una cosa, com si diguéssim, negativa en alguns aspectes, però molt positiva per lideratge, per lo que ve de partir d'ara. És a dir, la dona, quan té un objectiu personal, sempre transcend l'objectiu, i va buscar alguna més enllà, que pot ser la cura de les persones, pensar com si diguéssim en comunitat, no? Les dones arribem a pensar en que no un depèn de l'altre, o sigui, tenim la
global.
Sí, bueno, la xarxa, no? En el Clar. Cap, i dius, bueno, si faig això, passarà allò a l'altre, i no sé, una mica és el transcendir, no? La motivació a transcendir.
Aquesta motivació per transcendir, aquesta transcendència, que està clar que el paper de la dona, com molt bé ens indiques, és fonamental. Darrere de tot això, Núria, ens estàs dient que caminem o anirem darrere d'uns líders o seguint uns líders que es mouen per una societat unida per idees?
Sí. Ens trobarem davant d'uns líders que han tingut que treballar-se ells mateixos per resoldre les situacions de crisi, perquè al final, si hem d'esperar que els altres ens resolguin les nostres coses, ho tenim clar. Si hem d'esperar que els polítics resolguin les situacions, si hem d'esperar que els nostres jefes resolguin les situacions, ho tenim claríssim, o sigui, és que no farem res. Comencem nosaltres amb l'autoconeixement i amb l'autolideratge. I sí que és veritat que hi haurà com una certa, com es diu, concordància o empatia amb gent que té les mateixes idees i que aquestes idees transcendeixen, no? Més enllà de l'objectiu econòmic o l'objectiu, no sé, trimestral, que podria ser en una empresa, no?
Totalment, totalment, totalment. Doncs anem a obrir ja els micròfons a la línia 1 i tenim, recordem, a la doctora Maria Palacín, que és precisament la directora del màster d'autolideratge. Maria, quin paper té l'autoestima en el lideratge?
M'ha agradat molt de sentir-te, Núria, i m'ha encantat que parlessis d'autolideratge, que jo vaig posar aquest nom en el màster fa molts anys, i em van dir que això me l'havia inventat i que això no existiria, i m'encanta que diguis això.
I hem de posar...
Com pots liderar si no t'autolideres?
Maria, hem de posar sobre la taula un tema molt important, que és que el màster d'autolideratge heu fet 30 anys. Clar.
30 anys.
I anaves avançada.
Anys, ja tenim més de 30, 33 aquest any. I escolta, quan vaig posar aquest nom, em van dir de tot. Però, bueno, també això passa, no? Que el un és amb una manera de fer, doncs també trenques motllos i això doncs, té conseqüències.
I tant.
Però com pots liderar si no et saps autoliderar? Això la primera. I la segona, l'autoestima. Clar, jo sempre dic, una persona que és líder, una persona que vol liderar, és a dir, que ha de tenir influència amb els altres, ha de tenir una autoestima adequada. O sigui, no per sobre ni per sota. O sigui, les persones, d'alguna manera, ens trobem bé amb persones que se saben tractar bé a si mateixes.
Clar.
No per sota Uh-huh. Amb falta d'autoestima, ni per sobre, amb massa autoestima. Llavors, això és primer i únic, vull dir que és importantíssim.
I tant, i tant. És possible, Maria, tu que portes, doncs, precisament vas ser la inventora d'això, és possible ser bon o bona líder si no ets bona persona? Aquests valors que ens estava parlant la Núria Alau, aquesta forma autèntica?
Doncs mira, per mi no. Si no ets una bona persona, és la primera condició sine qua non per qualsevol tasca professional, però la tasca de conduir amb altres persones, d'influir, de donar exemple, uh-huh, és bàsic que tu siguis bona persona. Els valors d'honestedat que estàveu parlant, és que uh-huh, és una lideratge és, per mi, és la transformació de millora de l'altre, és fer que l'altre sigui uh-huh millor del que pot arribar a pensar que pot ser.
Clar.
És transformar l'altre, i això és una part d'humilitat de tu com a líder i de generositat. Si tu no ets generós, no pots fer aquesta tasca. Llavors, clar, mira, ser más o menos inteligente és possible. Però no ser bona persona, això és impossible.
I
per
tant,
mi és una condició necessària.
Necessària, totalment, totalment. Olga Ortiz, tu que precisament estàs titulada en lideratge femení, que a més vas formar part d'aquesta primera tongada que va haver-hi, hi ha molt poques persones, tant a Catalunya com a Espanya, amb aquesta titulació, i que darrerament doncs, hi ha veus, bueno, darrerament han existit des del primer moment, en contra d'aquest lideratge femení, etc. Tot ho diuen els homes, això sí. Però, bé...
Sí, jo vaig fer el primer postgrau en lideratge femení en l'any 2012, i es deia lideratge femení, i la universitat que ho feia era com molt innovador. I me'n recordo que al principi érem 6 dones a la classe. Després ja van començar a haver-hi més dones. Perquè, clar, la terminologia, lideratge femení, és una terminologia que no seguia els patrons antics en la que el líder era un home i, per tant, amb uns patrons masculins. Uh-huh. I va ser una època en la que vaig tenir que estar, per motius professionals, a primera línia, uh-huh, i prendre decisions, i el que tenia clar, Mireia, és que jo no volia copiar els patrons masculins perquè a mi no m'havien ensenyat a ser una líder. És més, jo no pensava que fos una líder o una lideresa. Llavors, arribes al poder, agafes situacions de responsabilitat, però a la política o a la teva vida privada o a la teva empresa. Uh-huh. I en aquell moment dius, com vull fer que això funcioni sense ser una dictadora? Perquè, clar, hi ha tipus de lideratges que s'agafen patrons molt d'obligacions. Per tant, el teu equip, en comptes de veure't com una figura que està col·laborant amb l'empresa, et veu com una figura l'antítesi, és a dir, que fa por. Llavors, a l'empresari aquell que feia por i que tenies por d'anar al seu despatx, això és el que deia ella, que el líder ha mort.
Totalment.
O sigui, estem en una cultura que jo crec que la col·laboració, la cooperació, la necessitat de preguntar als altres què volen fer. I també vull fer un apunt, que quan parlem de bones persones, vull dir que la bona persona no ha de ser perfecta.
Clar.
La bona persona s'enfada. La bona persona té un mal dia.
Clar.
La bona persona té moments a la seva vida que no són perfectes. Per tant, bona persona és una terminologia global que vol dir que té uns valors mínims de conducta.
I que és íntegra.
Íntegra.
Ja. Íntegra. Potser podríem parlar més de la integritat, no? O sigui, bona persona i, a més a més, íntegra, no?
Íntegra, sí, sí.
Núria,
jo parlo molt...
Digues, Maria.
Jo parlo molt del lideratge conscient i ètic. Molt. De la consciència de liderar, aquesta consciència et fa ser, d'alguna manera, estar alerta amb el teu comportament, què reflecteixes de tu en els altres. O sigui, el que fas és el que ets. Llavors,
correcte,
si tu el que fas ho fas amb autenticitat, amb generositat, amb aquests valors, doncs l'exemple és el que agafa l'altre, no? I hem de ser conseqüents de que quan tens una posició d'influència, de lideratge, doncs som exemple. Llavors, el nostre comportament, la nostra conducta, els nostres valors són els que aprenen o prenen els altres de nosaltres, no? Per això, ser conscients i ser ètics, no? Que em fa bastanta falta de tot això, no?
Sí.
No sé què en penseu, però...
Sí, sí. Totalment, completíssimament d'acord amb tu, Maria, i animar totes aquelles persones, aprofitem-ho, que s'apuntin a aquest curs. Núria, mira, justament un dels principals motius per als quals l'audiència ens està demanant tocar aquest tema, doncs aquest desgast, no?, que ja comencen a tenir, que això és una parada de lideratges, i aquesta... parlar-ho tan alegrement, que avui en dia sembla que tothom... Una cosa és opinar, no ens equivoquem, i l'altra és realment saber-ne. Justament ha vingut també bastant el tema, perquè en els darrers 10 dies, a diversos punts de Catalunya, s'han fet, per part de les grans entitats, empreses, doncs tot de conferències sobre lideratge. I cada una resulta ser que no tenia res a veure. Parlaven, sí, riem, millor més riure que plorar. Cada una parlava de diferents tipus de lideratge que no tenien res a veure i figura, tu saps què deien a cada una, que és el que per això ens han trucat i han dit plusvalua, dones, què està passant? Cada una deien que és aquell, aquest és el tipus de lideratge que s'ha de fer, que s'ha de seguir.
És fantàstic, és el que et dic jo de la llista, no? És a dir, bueno, soy empàtico, però si no ets empàtic...
Què vols fer?
Què vols fer-hi? És que no...
Aleshores, la pregunta és, hem de fer cas als missatges i lliçons que ens fan sobre lideratge i que no paren de bombardejar-nos? T'ho preguntem a tu, Núria, justament perquè, clar, amb aquest nou concepte, tu aquest lideratge que doneu des del Centre d'Estudis és molt més ampli i obert i no aneu a aquest tipus de lideratge, ni molt menys.
No, jo penso que hi ha un exercici que hem de fer tothom, que, i a més, veiem la gent que ja ho fem, és així, és amb què ets bona i amb què no ets bona. I això és autolideratge. O sigui, si ets bona en una sèrie de coses... pues aprofita aquesta sèrie de coses. Si no ets bona, si no ets empàtic, bueno, però segur que tens alguna cosa positiva que li puguis donar. I aquestes llistes, al final, són llistes ideals que no serveixen per res. Una ha de ser autèntic i, com dèiem, ha de ser íntegre. I ha de portar, com bé dèieu, aquests valors en cascada a les organitzacions, perquè és com tu et mostres. I, al final, les organitzacions es mouen per aquesta sèrie de valors, no?
I aquestes conferències, jo en el lideratge, en el curs, en el postgrau, fèiem dues apreciacions. Lo que és la cultura huésped,
sí,
o liderazgo impostado.
Sí, el, sí, totalment.
La traducció ara no em surt, perquè en aquell moment era
liderazgo... La cultura hosta.
O liderazgo impostado.
Sí.
És còpia d'un liderazgo que te han ensenyat en una conferència,
sí,
que no pertenece a tus valores, con lo cual es impostado. I és que, a més, com no et sents segura en aquella conferència que tu estàs fent a la teva empresa, a la teva vida, en el teu negoci, a més, et sents hosta. Per què? Perquè no et sents còmode en aquells moments de l'explicació.
És artificial, perquè no és de veritat teva, no?
Clar,
no és la teva veritat, i això es nota.
És que
la gent el que nota més és la falta d'autenticitat. Quan no ho ets, la gent això ho olfateja ràpidament, no?
Dice,
ui, este no és verdad, esto no és verdad.
I a més, és un tema totalment experiencial, o sigui, tu saps el que t'ha funcionat, i en canvi, en aquests puestos no hi ha bones pràctiques, no n'hi han de bones pràctiques, perquè
ni exemples.
Ni exemples, no?, de dir, què t'ha funcionat? Un moment, t'ha funcionat per anar millor pels teus resultats? O t'ha funcionat amb... Clar, és que aquestes coses no es poden comptar, no?
Sí.
El que no es pot aprofitar és una moda, una tendència per fer segons quines conferències. Mira, he fet un pareado.
Veus?
Rodolí!
I tant, indubtablement. Maria, com ha canviat aquest lideratge en aquests 33 anys?
Pues moltíssim, perquè esteu parlant de models... Bueno, l'estudi del lideratge és des de Platón, Aristòteles...
Sí.
L'actualitat, perquè també ha interessat molt, perquè dona molts calés, no?, a les empreses,
sí,
de fer formació, entrenament en els directius, no?, sobre el seu estil, i bueno, també és un negoci tot això. Però la veritat és que requereix més que una lliçó cognitiva, una conferència, l'entrenament en lideratge requereix una experiència, com molt bé diu la Núria, que és el que nosaltres fem, una experiència pràctica, vivencial, experiencial. La gent s'ha d'entrenar i d'entrenar amb altres persones i que rebin molt feedback. Com són vistos, com els hi arriba les coses que fan, com els hi arriba les coses que diuen, que senten d'ells, i així És com una persona s'entrena millor en el seu propi lideratge.
Molt d'acord.
I una altra cosa que no sé si trobeu important, però el nostre model és molt aquest, i cada cop les organitzacions van més en aquesta sentit, és el co-lideratge.
Sí, senyora, el co-lideratge.
Que no hi hagi una persona només, sigui home o dona, sinó co-lideratge, perquè és un fenomen natural del grup familiar que es pot portar a l'organització perfectament i que tenen el mateix càrrec, però dos líders.
Sí.
I aquest co-lideratge és un treball en equip que també va molt bé cap a baix, cap al model de l'organització, saps? No és unipersonal, sinó és duo, eh?
Bueno, de fet, és sumar talents, no? Perquè al final, aviam, si jo sé molt bé, per exemple, no sé negociar, però en canvi tinc molta perspectiva estratègica i l'altra persona pues, sap més negociar que jo, perquè no podem fer una suma de talents, no? I no té per què manar ningú, simplement estàs compartint una tasca de gestió. Vull dir, no...
Sí.
Doncs està clar que el que fem és el que som. Fem, fem i fem. Menys parlar i menys deixar-nos que ens manipulin, que és el que esteu demanant, prou aquesta manipulació. Mostrem-nos sense por com ens liderem aquest autolideratge que està damunt de la taula. Fora, despediu totes les inseguretats. Gas a fons i endavant sempre, amb generositat, escoltant els demés, amb col·laboració, integració. Som persones i els equips són persones. Moltíssimes gràcies, Núria Lao.
Gràcies a tu, encantada.
Olga Ortiz.
Gràcies.
Maria Palacín.
Gràcies a aquestes dones tan meravelloses que sou. Gràcies.
Doncs ens retrobem aquest vespre, la setmana vinent, cada dia, perquè això és un no parar. Fins aquí el Plusvàlua Dones d'avui. Gràcies a totes vosaltres, persones boniques, que ens esteu escoltant. Salutacions de qui us ha parlat, Mireia del Pozo. Feliç i productiva setmana, Plusvàlua Dones.
Els dijous i divendres, a les 6 de la tarda, Plusvàlua Dones.
Amb la col·laboració de La Caixa, Contel, Multiòptiques Roses, Multiòptiques Empúria Brava i Conell.